Nadal i Nadal. Jordi Nadal, Rafael Nadal, Rafael Nadal, Jordi Nadal. Estava pensant que la maldat és intrínsecament humana, per descomptat. I avui, parlant de camps de concentració i parlant de les antologies que ens porteu, trilogia de Primo Levi i també la trilogia d'Eddie Wessel, a partir de la maldat humana, que és una maldat que en aquest moment, ja que estem aprofitant que estem parlant també de l'estimera del clima, és la que pot carregar-se ja no només la condició humana, sinó també el planeta, no? I sempre hi ha hagut altres, o sempre hi ha hagut aspectes que han posat de manifest aquesta maldat, i amb les trilogies que en porteu avui de dos autors totalment diferents, però totes elles amb el comú denominador de les conseqüències, de les terribles conseqüències del que va passar a l'esclat de la Segona Guerra Mundial, com a conseqüència alhora també dels pèssims acords de la Primera Guerra Mundial, hem d'entrar terriblement i dramàtic als camps de concentració.
Quan vivim com a persona i si ens confrontem amb la realitat, a vegades ens hem de confrontar amb els grans temes de la història, i el Rafael Nadal i un servidor hem triat dos autors jueus que van estar a Auschwitz, tots dos. Que la vida a vegades és no un riu amable, sinó un torrent, ho sabem, i ens pot ajudar a creuar-lo com a pedres amables per permetre'ns viure, que és creuar d'un cantó a l'altre, llegir grans llibres. I el Rafael veig que ha triat un llibre d'un autor immens, com l'Elie Wiesel, i jo he triat Primo Levi, que és també extraordinari. Són dos autors que han reflexionat i han escrit sobre el mal i que no troben respostes, però ens ajuden a intentar avançar en ser persona, en ser un ser humà.
Sí, és que em va donar la casualitat que divendres, els lectors no saben que normalment el divendres, des de producció del programa, em truquen i em pregunten què comentaré.
Què tries?
Exacte, i m'expliquen també què ha triat. I en aquest cas ja havia triat en Jordi i em van dir que havia triat la trilogia de Primo Levi, i la trucada la vaig rebre just vaig haver de sortir del sòtan del memorial a l'Holocaust a Berlín, molt a prop del Reichstag, que jo estava visitant aquest divendres al dematí, i just estava llegint la frase introductòria del circuit que hi ha a sota del memorial, que és de Primo Levi, i aleshores jo estava pensant en Primo Levi i estava pensant en Wiesel, que és l'home que m'ha posat més la pell de gallina llegint la seva estada a través d'aquesta trilogia de la nit, la seva estada a tres camps de concentració consecutius. A més, tant el caire del final de la guerra ja, no? Perquè ell, que va ser detingut a Hongria, és dels de la primavera del 44, per tant, ja molt a prop, que per això va sobreviure, segurament, perquè ja només va poder... ja només va estar un any tancat, no? I em va semblar que era un complement en el que ell havia triat, perquè són dues trilogies. I sobretot perquè hi ha una cosa que, si em permeteu, volia llegir, no? Perquè és d'una duresa enorme. Jo crec que és la vegada que he entès més el dolor no físic i material d'estar en un camp de concentració, sinó aquella sensació d'embrutiment humà, de misèria humana, i ell acaba dient: és que no sé si els podré perdonar mai, no pel que em van fer, sinó per com em van fer ser, com em van fer sentir el dia que li passa això. Hi ha un moment en què el seu pare s'està morint, ells estan, o sigui, han entrat tots cinc familiars, la mare, tres germanes, dues germanes i ell i el pare, a Auschwitz. Ell està, ha aconseguit quedar-se amb el pare, dorm a la llitera del damunt, el pare s'està morint, està ja al límit, i ell diu que l'està sentint plorar, la seva veu plorosa i crepuscular continuava trencant el silenci i només em cridava a mi, perquè li està cridant el seu nom. Què va passar? Es pregunta. Diu: l'SS es va enfadar, s'acostà al meu pare i li etzibà un cop al cap: calla, vell, calla. El meu pare no va sentir els cops de porra. Jo sí que els vaig sentir. I tanmateix no vaig reaccionar. Vaig deixar que l'SS colpegés el meu pare. Vaig deixar el meu pare tot sol mentre agonitzava. Encara pitjor, estava enfadat amb ell perquè feia soroll, plorava, provocava els cops. Laser, laser, vine, no em deixis sol, li cridava el pare amb ell. La seva veu m'arribava de tan lluny, de tan a prop, però no em vaig moure. mai no m'ho perdonaré. Mai no perdonaré el món haver-me portat fins allà, haver fet de mi un altre home, haver despertat amb mil diable l'esperit més baix, l'instint més salvatge. La seva última paraula va ser el meu nom, una crida, i jo no hi vaig respondre. I després, en una de les edicions,
brutal,
l'edició amb Jiddich, ell hi fa un aclariment en aquestes paraules. Ell diu allò, haver mort, perquè ell no reacciona perquè sap que si s'aixeca a donar la mà al pare, que sap que està en els seus últims segons, les SS no només copejaran el pare i amb ell, sinó a tota la gent que està dormint en aquest dormitori.
El barracó, sí.
I per tant, ell diu, escolta, és l'esperit. A més, ve d'unes escenes en què molts avis que ja porten més temps en el camp, inclús alguns metges, inclús alguns alemanys, li han recomanat, escolta, el teu pare ja és mort, tu només tens una possibilitat per sobreviure, que és oblidar-te d'ell, no li donguis més menjar, queda-te'l per tu. I ell es debat contínuament en aquesta cosa animal de la supervivència. I a l'edició en Jiddich diu una cosa que jo trobo brutal, diu, i avui, 10 anys després de Buchenwald, del camp de concentració últim, el tercer en el qual està ingressat, m'adono que el món oblida. Alemanya és un estat sobirà, l'exèrcit alemany ha ressuscitat. Ilse Koch, la dona sàdica de Buchenwald, té fills i és feliç. Criminals de guerra es passegen pels carrers d'Hamburg i Múnich. El passat s'ha esborrat, s'ha relegat a l'oblit. Alemanys i antisemites diuen al món que tota aquesta història de 6 milions de jueus assassinats només és una llegenda i el món, en la seva innocència, s'ho creurà. Potser no avui, però sí demà, o demà passat. No sóc tan ingenu per creure que aquest llibre podrà canviar el curs de la història i sacsejarà la consciència de la humanitat. Un llibre ja no té el poder que tenia en altre temps. Els que van callar ahir, callaran demà.
Impressionant.
Jo vaig conèixer Lee Wiesel a Nova York i a Boston l'any 92. El vaig entrevistar per La Vanguardia. I el titular d'aquella entrevista, que em va encarregar pel magazín el Màrius Carol, era... vam triar, si hi ha una derrota a la condició humana és la necessitat d'humiliar. Jo sé que la gent que potser ens escolta està dilluns al matí, estem escoltant el canvi climàtic, les coses del món i tal, però a vegades aturar-nos i agafar un llibre i obrir-nos aquest llibre i entregar-nos a la seva veritat i lliurar-nos a patir, a riure, a plorar, lliurar-nos a la vida d'una persona que te l'entrega quan el llibre és autèntic, és un exercici saníssim de no allunyar-nos d'allò que hauríem d'intentar arribar a ser, que és la millor versió de nosaltres mateixos. Primo Levi, que és també impressionant i un dels autors capdals, tots els que teniu un llibreter de capçalera, si aneu a buscar a la vostra llibreria de capçalera, ei, amic llibreter, amic llibretera, recomana'm un llibre, segurament us diran Primo Levi o Elie Wiesel, sens dubte, o altres, Imre Kertész, etc. Autors boníssims. Us descobriran llibres que entrareu d'una manera en el llibre i en sortireu, si sou permeables a la vida, en la seva intensitat i grandesa, en sortireu diferents. Primo Levi, en el primer llibre de la trilogia d'Auschwitz, explica que tenia molta set, obre una finestra i agafa una mica de gel per posar-se-la a la boca, i un oficial li diu, li treu, li dona un cop de la mà i li arranca brutalment, i ell li diu en alemany, warum? Per què m'ho treus? Per què? I l'altre li diu, hier ist kein warum, aquí no hi ha perquès. Aquesta anècdota de com una persona li treus el seu dret a preguntar per què està passant, Primo Levi explica amb un apèndix de l'any 76, al final de la trilogia d'Auschwitz, explica, fa una sèrie de preguntes per les edicions escolars de què ha passat i com ha viscut ell això i com busca explicacions. És d'una grandesa molt gran. A vegades hem de llegir coses amables, simpàtiques, que ens fan sentir grans i bonics i feliços i enamorats i platòrics. i a vegades toca llegir coses dures que ens sacsegen.
Sobretot quan hi ha una sèrie d'amenaces al nostre entorn, que cada cop són més evidents, que parteixen del negacionisme i a partir d'aquí blanquegen una sèrie de situacions històriques que tendeixen a voler o a pretendre que les oblidem. I l'antisemitisme, que és una cosa, ha fet molt també, vull pensar que involuntàriament en la majoria dels casos, per relativitzar què va suposar, què van suposar els camps de concentració. Auschwitz, el primer, però no només.
És que fixa't, tot això s'ha convertit en material literari i material cinematogràfic de primeríssim ordre, però jo no sé si amb eficàcia. Jo no sé, a vegades tinc por que tot això no quedi com una, un símbol, una imatge molt simbòlica del bé i el mal, però sense apel·lar a les nostres consciències en el sentit del que va de tenir de real. És a dir, tinc la por que els joves ho vegin com una cosa, com un mite antic que algú ha construït per parlar de valors, però no com a testimoni d'una cosa que va ser absolutament real, no? Ara una mica escoltaven en Jordi les seves paraules i pensava que el Wiesel diu que allà hi va descobrir un univers insensat i fred on era humà ser inhumà. I diu, on homes d'uniforme disciplinats i cultivats, jo crec que això és el més important, no oblidem que molts dels homes que van protagonitzar això eren extraordinaris, només un, dos, tres anys abans a les universitats, eren els millors alumnes, els més cultivats, els que havien fet algunes de les teories més apassionants, homes d'uniforme disciplinats i cultivats, i eren per matar, mentre que els nens aterrits i els vells esgotats hi eren per morir. Però això no és només una imatge poètica amb tota la seva maldat. Això és història, això va passar fa quatre dies. Això ha seguit passant a molts llocs del planeta. Això està passant encara avui amb presons, amb camps de concentració, en territoris encara molt vastos. I de tant en tant, cíclicament, passa d'una manera pràcticament global a nivell de països, de continents. Jo crec que hauríem de ser molt més conscients de tot això i que no podem oblidar i no podem deixar que ens facin oblidar.
L'educació de les sensibilitats i de les persones ha de fer-la ser capaç de dir no, de no ser còmplice de moltes coses. Alemanya va fer una gran expiació després de la Segona Guerra Mundial i el treball i l'estudi sobre l'Holocaust ha arreglat moltes coses, tot i que ara les últimes eleccions, l'alternativa per a Alemanya em sembla que té el 12,6%, si no recordo malament. Res està garantit i hem de viure amb consciència no només per disfrutar de la natura o la cançó de Louis Armstrong, que és una meravella. Hem de viure amb consciència per expressar el nostre compromís. Hem de viure la vida com la guia de l'escalèstric, que sempre toqui el nostre cotxe al terra de la pista i no allunyar-nos de la realitat. Quan les persones ens allunyem de la realitat, passen coses dolentes, més tard o més d'hora.
I aquí les dues trilogies recomanades avui per Nadal i Nadal, la trilogia de Primo Levi, la trilogia d'Eddie Wiesel, sobre les seves experiències en els camps de concentració, perquè allò que va passar fa 60 anys, no pas més, no torni a passar en aquests moments tan tendents, més que el negacionisme, el blanqueig, com dèiem abans, no de les imatges.
El blanqueig. I aquest fatalisme, tu abans has dit una cosa en relació amb el tema de la cimera del clima que jo trobo bàsica, no? Aquest catastrofisme sovint, aquest dir, escolta, el planeta està a punt de parir definitivament. Això és horrorós, perquè això vol dir doncs no cal que fem res, perquè no hi ha res a fer, disfrutem el que queda, i això és mentida. Jo sempre explico que jo vaig descobrir llegint els vers alemanys a finals de a mitjans del 70, jo pensava, aquests tios estan sonats perquè es manifesten perquè eliminin tres caps nuclears que hi ha en un poble de l'Alemanya de l'Est. I quan tots sabem que si un dia un dels dos mandataris apreta el botó nuclear, se'n va tot a fer punyetes. Era mentida. Era veritat que aquests caps nuclears només arribaven a uns centenars de quilòmetres i que, per tant, els alemanys, els joves alemanys, són els primers que van dir no, és que primer ens tocaran a nosaltres, i a més, quan entren els d'un... Quan hi ha maniobres de la OTAN en un cantó del Pacte de Varsovia i a l'altre, els camps de blat que ens aixafen són els nostres. I es van començar a revoltar, van començar les converses sol per començar a rebaixar una mica, i això ens ha portat els millors anys de més distensió des de la Segona Guerra Mundial, que ara, amb l'arribada dels Trump i companyia, estem revertint, perquè estem tornant a la vella teoria aquesta de dir, com que un dia això petarà tot, ja no cal que ens en preocupem, estiguem tots preparats, perquè en tot cas no patem primer nosaltres. Jo crec molt en el dia a dia de lluitar perquè petites coses... I per tant, en cada conflicte, també en el nostre entorn, a Catalunya, a Espanya, a Europa en general, en els nostres conflictes, no deshumanitzem mai l'adversari, que és l'inici d'això que estem denunciant avui, en definitiva, sinó que intentem reconèixer en els altres els seus arguments, reconeixem-los com a persones, pensem que tenen pares, mares, fills, que intenten tant sobreviure, tirar endavant, i això segurament es donarà un punt de partida pel diàleg diferent.
La Rita Levi Montalcini, Premi Nobel de Medicina, si no recordo malament, una autora de llibres i científica italiana d'origen jueu, deia que, en una obra que es diu Tu Futuro, que les nostres decisions amb els nostres actes, la suma d'aquestes dues coses, són el nostre futur.
Primo Levi i Eddie Huissel, dues trilogies a tenir en compte. Una presentada per Jordi Nadal, l'altra per Nafer Nadal. Nadal i Nadal, dilluns que ve més. Gràcies.
Fins dilluns.
Adéu.